Notícies Migdia, amb Núria García.
La Diputació de Barcelona gestionarà el pagament dels tributs i les multes municipals a partir de 2022. Així ho ha de decidir el ple en una sessió extraordinària que s'està celebrant encara aquesta hora. La mesura que l'executiu local justifica per l'obsolescència del programari que es fa servir actualment rebrà els suports del PSC, Podem i també Junts. Per contra, Esquerra, la Crida i Ciutadans s'hi oposen. Aleguen que amb aquesta decisió l'Ajuntament de Sabadell perd marge de maniobra, a més del sobrecost de 2 milions d'euros que calculen suposarà que la Diputació assumeixi el servei. Tot plegat en un ple en el qual també ha pres possessió oficial del càrrec de regidor Lluís Matàs per part de Junts per Sabadell. Més temes d'aquest dimarts 29 de juny.
Titulars.
El sabadellenc Josep Suárez haurà de pagar 115.000 euros pels anys que va exercir com a delegat del govern català al Regne Unit. El Tribunal de Comptes li reclama aquesta quantitat perquè considera que va fer propaganda de la independència de Catalunya mentre va ostentar el càrrec. Suárez ho nega rotundament.
Jo sempre vaig tenir una actitud molt, diguem-ne, institucional. Jo sempre dic que quan vaig arribar allà, la primera visita la vaig fer amb l'ambaixador d'Espanya, i l'última que em vaig lliurar també. Vull dir que vam mantenir unes relacions correctes, cordials, pues, no, però correctes sí, i que per altra banda, diguem-ne, jo penso que tot el que vam fer va ser correcte.
Suárez és un dels 40 exalts càrrecs de la Generalitat als quals es reclama una fiança multimilionària de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior del govern. La pista coberta continuarà oberta com a punt de vacunació massiva fins al 18 de juliol. Salut ha allargat dues setmanes i mitja més el temps en què l'equipament de Sant Oleguer farà vacunacions. Des de l'obertura del recinte s'han fet unes 100.000 inoculacions. I en esports, Teo Quintero pot convertir-se en les pròximes hores en el tercer fitxatge del Sabadell 2021-2022. Es tracta d'un central sub-23 esquerrà barceloní d'origen veneçolà que arribaria procedent de l'Hèrcules, on ha estat les últimes dues temporades.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Adel Flores, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Avui al matí hem tingut alguns intervals de núvols cap a la façana litoral, principalment cap al sector central de la costa. Després s'han anat desplaçant i creixent algunes nuvolades cap a l'àrea del prelitoral i interior de les comarques de Girona. Durant la tarda s'han de mantenir alguns intervals de núvols en zones de muntanya del prelitoral, interior de les comarques de Girona, i també creixeran cap a la banda del Pirineu i del Prepirineu, principalment al sector oriental. És aquí, cap a l'àrea de l'interior de les comarques de Girona, on pot haver-hi algun ruixat local, puntualment moderat. No descartem que fins i tot amb alguna tempesta, i no descartarem algun ruixadet també cap a d'altres punts de l'extrem nord de les muntanyes pirinenques. A la resta hem d'esperar ambient més assolellat, amb núvols del prelitoral que en general minvaran al llarg de la tarda, però encara cap a l'extrem sud s'hi mantindran, i tot plegat amb una temperatura que encara rondarà els 30 graus cap a zones de l'interior, o els superarà especialment cap a la Catalunya central i sobretot cap a Ponent i l'interior de la Vall de l'Ebre, on podran arribar a valors de 32, puntualment 33 graus. Per tant, farà calor, lògicament, però no serà una calor excessiva per l'època de l'any, ni molt menys. De cara a aquesta propera nit, els núvols baixos han d'augmentar cap al nord-est i també cap a la Catalunya central. Aquí poden fins i tot deixar també aquesta propera nit algun ruixat local i feble. I demà al matí ens llevarem amb força núvols baixos en zones de l'interior, de pressió central, principalment, també punts del prelitoral sud i litoral sud, i en aquest sector cap al litoral i prelitoral sud durant el matí podria haver-hi algun ruixat localment moderat en aquesta àrea, però en principi ha de ser força local i de curta durada. És tot, de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona aquesta hora el transport públic. Ens ho explica des del Transmet la Judit Cabrera. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Ara mateix informem que un cop ja dissolta la manifestació de l'Avinguda Diagonal, al seu pas entre Francesc Macià i Maria Cristina, s'aniran restablint les freqüències de pas als serveis de transport públic de les línies de bus afectades i les línies T1, T2 i T3 de tram. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquem més alteracions significatives. Això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Judit. Molt bon dia. I pel que fa a la circulació a la xarxa viària catalana, a aquesta hora ja s'ha normalitzat la situació a la 2 a Sant Joan d'Espí en direcció a Lleida, on s'havia hagut de tallar un carril a conseqüència d'un accident i això provocava 2 quilòmetres de retencions. També s'ha normalitzat ja la situació a la C-37 a la Vall d'en Bas en direcció a Vic, que també havia quedat tallada per un camió avariat. Passant pràcticament 6 minuts a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El ple municipal avala que l'Ajuntament delegui la gestió dels tributs municipals i les multes de trànsit a la Diputació. D'aquesta manera, impostos com el d'activitats econòmiques, de béns immobles, de vehicles, la plusvàlua o el de construccions es passaran a pagar la Diputació, qui es quedarà un percentatge dels diners recaptats. Des del govern justifiquen aquesta delegació de les competències municipals perquè el programari de l'Ajuntament està obsolet i no s'aconsegueix recaptar tots els impostos, sobretot en el cas dels contribuents que no paguen en el període voluntari. També perquè caldria formar els treballadors municipals. Montse González, destinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.
La delegació a l'organisme què ens pot aportar? Doncs pot solucionar de manera més immediata i a un cost més favorable pels interessos municipals els dos aspectes claus exposats anteriorment. D'una banda, disposar de més personal per dur a terme les funcions de l'aplicació dels ingressos de dret públic municipal amb un personal amb molta experiència i tecnificat, disposar d'una plataforma tecnològica preparada per treballar la dada i la possibilitat de gestionar amb més eficiència els diferents processos que conformen l'aplicació dels ingressos de dret públic.
Esquerra, Crida i Ciutadans han estat els partits que s'hi han oposat. En el seu cas argumenten que l'Ajuntament perdrà sobirania i capacitat per investigar les irregularitats en matèria tributària. Elia Soriano Costa és portaveu adjunta d'Esquerra i Ana Lara, regidora de la Crida.
No és millorar el servei que prestem, és encarregar un altre que faci les tasques que nosaltres estem dient que no podem fer. I això és un error de plantejament, perquè estem menystenint indirectament els treballadors municipals, però també ens estem inhibint d'una competència que ens és pròpia i que hauríem de voler exercir des de l'excel·lència.
Perdem capacitat de direcció política, perdem capacitat d'incidir i capacitat de maniobra. I no és menor a la pèrdua de control sobre els propis tributs de forma directa i estratègica.
Pel que fa a Ciutadans, han preguntat si sempre que hi hagi problemes es buscaran solucions fora de Sabadell. José Luis Fernández és regidor dels liberals.
Perquè hemos tenido esta falta de ambición de ir a buscar la solución cómoda, la solución fácil, la solución más estándar, en lugar de ir a buscar una solución que nos permitiera ser más creativos y, sobre todo, que nos permitiera seguir asumiendo nuestras responsabilidades.
En canvi, Junts per Sabadell ha donat els 3 vots necessaris perquè la sessió fos efectiva i el portaveu Lluís Matas ha argumentat que els impostos no es recaptaran gaire lluny.
Igualment, es diu que es perd independència. Potser sí, ja ho veurem. Però la delegació de servei és transparent, es transmet a la DIVA, a Barcelona, no a Cuenca o a Sevilla o a Estrasburg. La proximitat de la ciutat d'institució és evident i la representativitat a través dels seus membres també ho és.
Finalment, la portaveu de Podem, Marta Morell, ha recordat que la decisió és reversible d'aquí a 2 anys.
Si la proposta tira endavant durant els propers exercicis, tindrem l'oportunitat de comprovar els seus avantatges i inconvenients de forma clara i també tindrem la possibilitat de modificar la decisió si el resultat no és el que tots i totes esperem.
La delegació del cobrament dels impostos començarà l'1 de gener de 2022. Per cert, avui Lluís Matas s'ha estrenat com a portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell. Aquesta ha estat la fórmula escollida per prendre possessió del càrrec de regidor.
Prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat amb els exiliats, exiliades i represaliats fins a l'assoliment de la República Catalana.
Matas relleva en el càrrec a Lourdes Ciuró, actual consellera de Justícia de la Generalitat. I encara en política, el Tribunal de Comptes reclama una fiança de 115.000 euros al sabadellenc Josep Suárez mentre va ser delegat del govern de la Generalitat al Regne Unit entre els anys 2011 i 2016. És part de la fiança multimilionària que el Tribunal reclama a 40 exalts càrrecs per l'acció exterior de l'executiu català i que puja als 5,4 milions d'euros. Suárez creu que les dades en què es basa la resolució del Tribunal no s'aguanten per enlloc. Tot i això, assumeix que haurà de pagar els 115.000 euros i després recórrer la decisió als tribunals. Suárez apunta com afrontarà el pagament.
Si aconseguim que de bona manera hi hagi pues, aportacions a través de la Caixa de Solidaritat, que ara està buida, però hi haurà una proclama de que se farà una campanya per intentar tornar a recaptar xifres i tal. I, bueno, si hi ha alguna possibilitat de tenir un ajut, estupendo. Si no, pues, s'haurà d'afrontar individualment. I en el meu cas, pues, bueno, el més fàcil és que tinguin que embargar pues, la vivenda, així de simple.
Suárez ha titllat el Tribunal de Comptes d'organisme tardofranquista.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme es mantindrà obert fins al 18 de juliol. És la nova data que ha acordat el Departament de Salut, ja que inicialment la previsió era tancar el punt de vacunació el 30 de juny. Des de la posada en marxa del recinte ja s'han administrat 100.000 primeres i segones dosis de Pfizer. Ara la prioritat és readequar les cites a les noves dates amb l'equipament en funcionament, de manera que les persones que estan a l'espera de la segona dosi i que s'havien vacunat a la pista coberta puguin completar el procés d'immunització al mateix lloc. Un cop el vacunòdrom tanqui el 18 de juliol, la resta de la demanda serà assumida pels altres 21 punts de vacunació que hi ha repartits pel territori, dos dels quals són a Sabadell. Un, al casal cívic de Rogelio Soto, a Campoamor, i un altre, al casal cívic de Marinals. Actualment a la ciutat hi ha 115.943 persones amb almenys una dosi del vaccí i 73.633 amb la pauta completa. Pel que fa a l'evolució dels indicadors de la pandèmia, avui tots han empitjorat. El risc de rebrot ha pujat als 76 punts, la velocitat de contagi ha escalat a l'1,22, mentre que la incidència acumulada a 14 dies és ara de 65 casos per cada 100.000 habitants. Respecte d'ahir, també s'han detectat una vuitantena de positius més, que eleven la xifra als 19.965. També hi ha hagut una defunció que fa créixer el volum total de morts des de l'inici de la pandèmia a les 563. Continuem endavant. La sabadellenca amb millor nota a la selectivitat, Laura Solà, cursarà Ciència i Enginyeria de Dades a la Universitat Politècnica de Catalunya. L'alumne de l'Escola Mare de Déu de la Salut ho ha expressat avui al programa El Cafè, després que ahir sabés que la seva és una de les millors notes de tota Catalunya.
Matemàtiques amb programació, o sigui, no és tan teòric com la carrera de matemàtiques, sinó que és més aplicat. I així, amb programació, ordinadors, big data... En plan, sempre m'han agradat més els números, per tant, sabia l'àmbit, però fins a dues setmanes abans de decidir les assignatures de CELE no em vaig decantar per cap.
Solà ha obtingut un 9,96 a la selectivitat i una final de 13,96, una nota que segura no esperava i que ha suposat certes dificultats per aconseguir-la. Segons Solà, han calgut moltes hores d'estudi per compensar els dos confinaments de classe viscuts durant el segon curs i el fet d'haver d'enfrontar-se a les proves d'accés a la universitat amb la mascareta. 65 alumnes de 14 instituts sabadellencs participen precisament a partir d'aquesta setmana al campus Ítaca de la Universitat Autònoma. El programa, que té lloc al campus de Bellaterra, ofereix tallers, projectes d'investigació i també activitats lúdico-esportives a un total de 300 alumnes d'ESO de 60 instituts de la comarca. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Són alumnes amb un alt rendiment escolar, malgrat que viuen situacions econòmiques i socials complexes. L'objectiu és que descobreixin diferents disciplines perquè tinguin ganes de seguir estudiant. Així ho ha destacat la responsable del campus Ítaca, Elsa Espinosa.
Durant tot l'any estem preparant activitats amb professorat universitari i el que fem és ajustar pedagògicament les activitats al nivell de coneixement que tenen els nanos de tercer d'ESO. Els hi fem experimentar des del que ells coneixen i els anem incorporant informació nova perquè ells mateixos siguin autònoms a l'hora de descobrir la veterinària o el dret o qualsevol altra àrea, no?
Com a novetat, aquest any s'ha incorporat l'àmbit de la microbiologia en les activitats del campus. També s'aborden qüestions com la veterinària, el dret, la robòtica o l'arqueologia.
Són 3:15, encara en matèria educativa. Els impulsors de Casals d'Estiu de Sabadell confien que les propostes per a infants i joves s'assemblaran més a les d'abans de la pandèmia aquest any. Des de l'Associació Juvenil Kids Village New i l'Agrupació Astronòmica de Sabadell ofereixen propostes variades per garantir que aquest estiu serà millor que l'anterior. Tot i mantenir les mesures de prevenció, aquest estiu es podran tornar a fer activitats que l'any passat es van limitar. Així ho ha destacat el director de l'Esquitx, Sergi Asensio, en declaracions al Cafè.
Amb ganes de retornar uns casals, tot i que sabem que el virus és present, vull dir, però més semblant a el que era un casal que el curs passat, que vam fer tot lo impossible perquè fos el més semblant a un casal, però realment no va poder ser així, no? I ara, pues, tot i que hi ha unes mesures, bueno, hem retornat a les piscines, hem retornat a agafar autocars, hem retornat a fer pues, coses que fèiem sempre i estem contents, no? de que es pugui anar més i que anem recuperant una mica aquest espai que els infants es mereixen.
En la mateixa línia s'han organitzat els casals de Village New, pels quals passaran prop de 400 alumnes. Pere Garcia n'és l'organitzador.
El que intentem, procurem, és que principalment fer-les per al municipi de Sabadell, perquè creiem que es pot potenciar moltíssim tot el que tenim aquí directament, i sobretot que sigui doncs, això, no? Una mica d'innovació, com parlàvem, i una mica de tecnologia que no està molt vist i que, bueno, que està poc provat, però que funciona i que agrada.
I precisament en la innovació es basen els casals de l'Agrupació Astronòmica. Els alumnes de primària tindran un casal basat en l'observació astronòmica, on no hi faltaran també activitats més lúdiques. Pels alumnes d'ESO s'ha habilitat un casal sobre robòtica. I pels estudiants de batxillerat s'ha creat un campus d'astronomia, sobretot orientat a facilitar la part de pràctica per als treballs de recerca.
Afegim diversos apunts en format més breu. Un ferit lleu en un accident de trànsit al carrer Banyoles.
Els fets van succeir a la tarda d'ahir quan una conductora li va enlluernar el sol al carrer Banyoles no veient que el semàfor es trobava en vermell, fet que va causar la col·lisió amb un altre conductor que circulava pel carrer de Siurana. El conductor de 56 anys va resultar il·lès, però la conductora de 46 va resultar ferida lleu. Al succés van intervenir-hi una unitat del SEM i 3 unitats de la policia municipal.
Detingut un conductor sota la influència de begudes alcohòliques.
L'infractor de 50 anys va ser aturat al carrer Sant Jordi per la policia municipal per un test d'alcoholèmia, en el qual va donar positiu amb un resultat de 0,38 mg per litre de sang. Es van realitzar denúncia administrativa i un segon conductor es va fer càrrec del turisme.
I aturat per conduir una moto sense haver obtingut mai el permís de conduir.
Els fets van tenir lloc ahir al vespre quan els agents municipals van aturar per identificar el conductor de 23 anys a la carretera de Terrassa. En comprovar que no tenia permís de conduir, se li van realitzar diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La informació en clau general, Pedro Sánchez i Pere Aragonès reactiven el diàleg sobre Catalunya aquest dimarts.
Mentre que el president tornarà a defensar el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia, Sánchez ja ha deixat clar que no acceptarà res que infringeixi la legalitat. No obstant això, el primer repte que abordaran aquest dimarts serà decidir com i quan reprenen la taula de diàleg. Al Cafè de la Ràdio, l'analista polític Pau Canaleta veu l'acte com un pas més cap a la distensió entre totes dues parts.
Cascú, òbviament, té les seves línies vermelles, però més enllà de les línies vermelles, que crec que una taula de diàleg doncs, no es pot negar a parlar de res, altra cosa és els compromisos que s'agafin, però sí que es ficaran sobre la taula quins són els dos posicionaments i què hi ha en comú o en què es pot treballar conjuntament.
La cita tindrà lloc a la Moncloa a les 5 de la tarda.
El govern aprova aquest dimarts la llei trans que permetrà l'autodeterminació a partir dels 14 anys.
Conclou així una negociació que va començar el març passat quan el Ministeri d'Igualtat va fer públic el text que havia redactat amb l'objectiu de despatologitzar el col·lectiu. Les organitzacions trans consideren que l'executiu ha incomplert el seu acord en excloure de l'acord els menors de 14 anys, persones no binàries i migrants, de la possibilitat de fer el canvi registral.
Una desena de persones apallissen i roben un home de 52 anys a Barcelona en una nova agressió homòfoba.
Els fets van tenir lloc la matinada de divendres a dissabte cap a la una de la nit al Parc Güell. La víctima va resultar ferida lleu després de rebre diversos cops de puny i empentes, així com insults homòfobs, segons va relatar l'endemà als Mossos d'Esquadra. A banda d'agredir-lo, l'home també ha denunciat que li van robar la cartera amb diners en metàl·lic i targetes de crèdit. Encara no s'ha localitzat cap dels agressors.
El macrobrot a Mallorca continua expandint amb més de 950 casos, 12 ingressats i 250 joves aïllats en hotels.
La Policia Nacional continua vigilant l'hotel Bellver de Palma, on s'han ubicat els alumnes aïllats per evitar qualsevol incident. Els alumnes hauran de fer 10 dies de quarantena i els agents controlen les entrades i sortides de l'edifici. D'altra banda, alguns pares denuncien desinformació sobre l'estat dels seus fills. Fins i tot, una mare advocada ha denunciat el govern de Balears per detenció il·legal i prevaricació.
I acabem detingut el productor José Luis Moreno per delictes de blanqueig, estafa i també organització criminal.
El productor televisiu ha estat detingut aquest matí a Madrid en el marc d'una gran operació policial contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals en diverses ciutats espanyoles per pertinença a una organització criminal que es dedicava a la rentada de diners a través d'una xarxa de societats opaques.
Anem a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Teo Quintero serà nou jugador del Sabadell en les pròximes hores. Es tracta d'un central esquerrà que ocuparà una de les fitxes sub-23 de la pròxima plantilla. És barceloní, d'origen veneçolà, i suma ja 41 partits d'experiència a segona B, amb un any al Peralada i dos a l'Hèrcules. Adrián Arroyo, molt bon dia.
Bon dia. El conjunt alacantí no ha gaudit de gaires oportunitats en les dues campanyes que ha passat allà i ara torna a Catalunya als 22 anys. Com a curiositat, s'ha enfrontat dos cops al centre d'esports, jugant els 90 minuts en els dos partits i guanyant-los 2-0 a Peralada i 1-2 amb els herculans a la nova Creu Alta. La seva arribada és imminent, com va explicar ahir l'Arlequinat, i s'afegirà Emilio Bernat i Joseba Muguruza, els dos fitxatges ja confirmats del Sabadell 21-22.
Compartirà línia defensiva amb l'únic dels que acabava contracte demà i que ja ha renovat, l'incombustible Òscar Rubio.
El lleidatà va signar la seva continuïtat durant el cap de setmana, amb la qual cosa complirà la seva cinquena campanya al club. Per edat i per anys a la casa, el seu rol serà el de portar-li experiència a la plantilla.
Li porti de les dues maneres, no? Veterà per edat i veterà pel temps que porto a l'equip, no? Però bueno, pues són coses que es van donant durant les etapes del futbol, no? Quan vas complint anys i, bueno, pues lo que em toqui assumir, pues ho assumiré amb naturalitat, amb moltes ganes i ja te dic, per lo que faci falta hi estaré.
En clau col·lectiva, l'objectiu marcat per Rubio passa per repetir el que ja va viure a Marbella fa un any, és a dir, l'ascens a segona.
El que tots volem, no, després de que ho hem tastat, és tornar al futbol professional, no? Sabem que és un camí molt difícil, però nosaltres lluitarem al màxim dia a dia, com t'he dit, per arribar sempre a les màximes condicions, lluitar tots els partits. I després, bueno, ja assegura el que passa, no? Però per ganes i per il·lusió no serà.
El lateral no es va perdre la temporada passada ni un sol minut de tota la segona volta del campionat. L'entrevista sencera a Òscar Rubio la podeu trobar avui al podcast d'estiu de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I el Sabadell estarà representat a les màximes categories de base des de juvenils fins a alevins. El conjunt arlequinat ha aconseguit 7 ascensos aquesta temporada amb els seus equips formatius.
Les últimes setmanes s'han certificat els ascensos de conjunts com els juvenils B i C a preferent o el cadet A i l'infantil A a divisió d'honor. El director esportiu de l'Obrador Arlequinat, Jaume Milà, admet que han complert l'objectiu que s'havia marcat.
Crec que com a entitat tenir la cadet divisió honor o la infantil divisió honor era el que ens tocava, igual que fa dues temporades ens tocava tenir la juvenil divisió honor, i vam fer plantilles per estar dalt, no? A partir d'aquí ho hem aconseguit. Jo crec que més enllà de les divisions honor, que són fonamentals per nosaltres, pujar equips a preferent quan són de primer any, per exemple, el caet B l'any que ve són futbolistes de primer any que podran competir a preferent, és important per generar aquesta escala, no?
L'únic contratemps enguany al futbol base arlequinat ha estat el descens del Benjamí A, el que impedirà tenir tota l'escala sencera a primer nivell.
Notícies migdia.
L'exporter del futbol base arlequinat, Àlex Domínguez, actualment a les Palmes, ha estat convocat per als Jocs de Tòquio.
La llista de la selecció olímpica anunciada aquest matí també inclou 6 jugadors dels que estan disputant l'Eurocopa amb l'absoluta. Són Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Oyarzábal i Dani Olmo, és a dir, el fill de l'exentrenador del Sabadell, Miquel Olmo.
Una selecció que divendres s'enfrontarà als quarts de final de l'Eurocopa a Suïssa després del frenètic dia d'ahir,
en el qual Espanya va guanyar 5-3 a Croàcia a la pròrroga i els helvètics van desfer-se als penals de la gran favorita, França, després de l'empat a 3 final. Avui es disputen els darrers dos partits de vuitens, a les 6 de la tarda Alemanya-Anglaterra i a les 9 Suècia-Ucraïna.
5 minuts per les dues, a tercera catalana el Can Rull Rómulo Tronchoni ha aconseguit acabar la temporada invicta. Amb l'ascens assolit ja fa uns dies, l'equip de Numoski ha ratificat la seva superioritat, enduent-se també l'últim partit del curs per 1-2 al camp del Can Mas Ripollet.
El segon millor equip de la ciutat del grup ha estat el Planadeu Roureda, que es va quedar sense jugar la darrera jornada per incompareixença del seu rival, el Pueblo Nuevo 2002, ho explica el tècnic Antonio Jara.
Ese partido en teoría se adelantó al martes por el tema de que había la festividad de San Juan, el puente y todo esto. Se habló con ellos y ellos estaban de acuerdo y la federación puso el martes día 22, pero la sorpresa fue que cuando nos presentamos a jugar nosotros, ellos no se presentaron. Y supongo que la federación, pues claro, dará el partido por ganado.
A l'espera que es confirmi aquesta decisió, el Planadeu Roureda haurà finalitzat la Lliga en tercera plaça. A la part mitjana hi situem el Llano, setè, que es va acomiadar amb una clara derrota 4-1 al camp de l'Huracán de Barcelona. Millor regús els hi va quedar als altres dos equips sabadellencs del grup. El Cercle, 12, que es va imposar 4-2 al Matà de Pera, i el Marina Can Gambús, 14, que ho va fer per 2-0 davant del Juan 23. Tot això pel que fa al grup 6 de tercera catalana. Recordem que en el 9, el segon equip del Planadeu Roureda ha tancat la Lliga en 15a posició.
I en ciclisme, David de la Cruz té entre Sella i Sella ser olímpic. El ciclista sabadellenc és a la preselecció per als Jocs de Tòquio, però sap que no haver anat al Tour de França juga en contra seva.
L'Emirates va decidir a última hora que no estaria inclòs a l'equip que participa des de dissabte passat a la ronda francesa, el que pot ser un contratemps per les seves aspiracions olímpiques. També el fet que només 5 ciclistes per país puguin anar a Tòquio. De la Cruz, però, reconeix que ser olímpic suposaria complir un somni i confia encara en les seves opcions, sobretot perquè el traçat el podria afavorir.
Voler formar part d'uns Jocs Olímpics, i a més els de Tòquio són perfectes perquè és un recorregut superdur, serà un recorregut doncs, escaladors, i per tant doncs, bueno, faria una il·lusió terrible, és un somni i tant de bo doncs, pugui ser-hi. Per suposat que és difícil perquè només són 5 places i Espanya és un dels països amb més nivell de ciclistes que hi ha al món, però bueno, de moment estic a la preselecció i si dono els motius suficients al seleccionador, doncs potser sí que hi soc allà.
En els últims dies també s'ha especulat amb el fitxatge del ciclista sabadellenc per l'equip Movistar.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recte final del Notícies Migdia. Aquesta nit és el torn de la vella Dixieland al Fresc Festival. I ho faran per presentar una gira que l'any passat es va haver de cancel·lar per la pandèmia i amb la qual volien celebrar el seu 40è aniversari. Per aquest motiu, l'espectacle ha estat batejat com a 40+1, un muntatge que repassarà la trajectòria del grup, però que també mirarà el futur amb la participació de tres joves músics, Irene Reig, Pablo Martín i Joan Marc Sauquer. A més de jazz tradicional, aquesta especial formació permet incidir en el repertori de Big Band i en el de Brass Band, ampliant la part que habitualment executa aquesta formació. La cita és avui a 8:45 del vespre a l'Espai Cultura. Encara queden algunes, tot i que poques, entrades disponibles. Doncs així acabem avui el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Fins llavors podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé. Fins demà. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.